L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 8 de novembre, destacarem... Comença la construcció del magatzem temporal individualitzat de residus nuclears a Ascó. El govern espanyol reprèn les obres de la variant de l'aldea de la Nacional 340. Un estudi de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre atribueix a la reducció d'avingudes naturals la proliferació de macrofits al tram final de l'Ebre. La xarxa de fibra òptica de Tortosa entrarà en funcionament aquest pròxim dijous, 2 anys abans del previst. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'associació nuclear Ascó Vandellòs II va començar fa pocs dies la construcció del magatzem temporal individualitzat a Ascó. Amb el magatzem temporal individualitzat, la central d'Ascó ampliarà la seva capacitat d'emmagatzematge, ja que les piscines on s'acumulen els residus només podrien acaparar les restes de combustible dels propers 2 o 3 exercicis. Com va explicar el director de l'associació nuclear Ascó Vandellòs II, José María Grábalos, el magatzem individualitzat permetrà tenir capacitat per operar amb seguretat, que és del que es tracta.
Bien, el ATI de Ascó, como sabéis, es el almacén temporal individualizado. Es un complemento a la RPS que nos garantiza disponer de la capacidad de almacenamiento suficiente para tener una operación segura, que es de lo que se trata en este caso y en todos los casos de ANAF. El LATI ha recibido recientemente la autorización de construcción. Esta autorización requiere la participación de diferentes administraciones, en particular tiene una parte importante el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tiene una parte importante también la Administración de Medio Ambiente, que tiene que hacer lo que se llama la declaración de impacto ambiental. Y, por supuesto, tiene una parte importante el Ayuntamiento de Ascó, que tiene que dar la licencia municipal de obras. Ambas tres procesos se han completado satisfactoriamente y nos ha permitido iniciar las obras pues hace escasos, casi diría que días.
El director de la central d'Ascó, César Candàs, va explicar en la trobada anual de l'associació nuclear Ascó Vandellòs II amb els mitjans de comunicació que el magatzem temporal individualitzat resoldrà el problema de capacitat d'emmagatzematge que començaven a tenir els dos grups nuclears d'Ascó. Les piscines on s'acumulen les restes de combustible des de que la central nuclear d'Ascó està en funcionament comencen a estar saturades. En concret, Candàs va detallar que sense el magatzem individualitzat, la piscina del grup Ascó 1 es quedaria sense espai en els propers 2 exercicis, un màxim de 2 anys, i el grup Ascó 2 ho faria en un exercici més, un màxim de 3 anys. Amb el magatzem temporal individualitzat hi haurà espai per als residus nuclears durant 15 anys per a cada grup. El director general de l'associació nuclear Ascó Vandellòs també va voler destacar l'augment del nombre de treballadors que s'ha registrat a Ascó i Vandellòs en els últims anys. Aquest any 2011, i fins a la data, s'han incorporat una 60ena de nous treballadors, molts dels quals són gent del territori, així com també moltes persones joves.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va organitzar ahir dilluns al matí una jornada tècnica per analitzar el gran increment de macrofits al tram final de l'Ebre, aigües avall del sistema Mequinensa-Ribarroja d'Ebre-Flix, on des dels anys 90 es va començar a detectar la seva presència i proliferació de forma massiva. Des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre es van intensificar els seguiments a partir de l'any 2002 amb l'anàlisi de zones de cobriment de macrofits, cabals històrics i d'avaluació de clorofila i l'augment dels controls físic-químics i ecològics. Durant la trobada es van presentar les conclusions de l'informe encarregat per l'organisme de Conca i en la redacció del qual han participat tècnics de la mateixa Confederació Hidrogràfica de l'Ebre amb la cap del Servei de Control Ecològic Concha Duran al capdavant, juntament amb experts de la Universitat de Lleida, de la Universitat de Girona, d'Endesa, de la central nuclear d'Ascó i de l'empresa especialitzada URS. L'estudi s'ha efectuat durant els últims 3 anys amb el seguiment de les plantes aquàtiques, controlant la seva evolució, la seva distribució, les seves diferents espècies, així com el context biològic en el qual han proliferat en els últims 80 quilòmetres de la llera fluvial. La cap del Servei de Control Ecològic, Concha Duran, destacava les recomanacions de l'estudi de fer una millor regulació de les avingudes i la necessitat d'extracció mecànica de les algues. Concha Duran.
Y quizá, bueno, las dos conclusiones hacia las que se tiende es, por un lado, la mejora de los hidrogramas, es decir, la mejora de las crecidas artificiales que nosotros provocamos, que son de momento dos, una en otoño y otra en primavera. Entonces, una de las cosas que se ha concluido es que necesitamos más caudal, más mantenido en días, y de modo que tenga más fuerza, porque como llevamos haciendo estas crecidas desde el año 2002, a fecha de hoy es eficaz en los primeros tramos, pero no hago más aguas abajo, ¿no? Eso es una línea que ha salido. Otra línea importante es que ahora mismo hay tal cantidad de biomasa en algunos puntos que para que las medidas sean eficaces habría que quitar parte de esa biomasa de una manera mecánica para luego que las medidas que hagamos de hidráulica sean más eficaces, ¿no? Y luego ha sido interesante, yo creo, porque como ahora el problema de los macrófitos se ha ido trasladando a distintas zonas del Ebro, pues todo lo que se ha aprendido en este trabajo que se lleva haciendo desde el año 2002 se puede trasladar mucha parte de lo que ya sabemos a otros tramos sin necesidad de hacer esas inversiones que hemos tenido que hacer, ¿no?
L'informe destaca l'efecte negatiu de la proliferació de plantes aquàtiques, principalment en l'obturació de sistemes de captació d'aigua i la pèrdua de capacitat de transport d'aigua per l'elevació del llit del riu. També és, en bona part, responsable de l'expansió de la plaga de la mosca negra en el tram final del riu, les larves de les quals es desenvolupen en aquests vegetals. Els experts consideren que en les causes d'aquesta explosió vegetal fluvial, sobretot a principis d'aquesta dècada, hi concorren diversos factors influents i no es poden atribuir a un sol fet. De fet, el principal objectiu d'aquest informe és plantejar consideracions sobre accions futures i, sobretot, oferir una visió tècnica per optimitzar al màxim aquestes avingudes no naturals en el tram baix de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els operaris i les màquines de l'empresa Sando Societat Anònima van reprendre ahir dilluns al matí les obres de construcció de la variant de la Nacional 340 al seu pas per l'aldea, aturades des de fa 15 mesos per les retallades pressupostàries del Ministeri de Foment. L'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, va celebrar la tornada als treballs i es va mostrar esperançat que aquest cop l'empresa adjudicatària pugui enllestir la variant d'aquí 18 mesos sense més entrebancs i paralitzacions. Dani Andreu.
Estem satisfets, esperançats i d'alguna manera amb tota la il·lusió del món perquè aquesta obra pugui ser d'una vegada per totes una realitat i que pugui donar el servei que cal, eliminar la perillositat de la cruïlla de l'aldea i d'alguna manera donar servei a tota la comarca per una millor mobilitat i una millor vialitat.
Les previsions inicials del govern espanyol en el moment de començar les actuacions apuntaven que la seva finalització tindria lloc durant aquests mesos finals del 2011. Andreu avisava que el consistori es mantindrà en alerta per exigir la finalització de les obres sense més interrupcions.
A partir d'ara les obres s'han començat i evidentment diu que les obres no saps mai quan s'acaben, no? Que és la dita popular, no? Però sí que el que esperem és que dins de 18 mesos poguéssim tindre la variant acabada. Patirem tots i cadascun dels dies perquè ens un demà de cada dia no estiguin les obres aturades, perquè és una experiència que ja l'han patit, gat escaldat en aigua tibia en té prou, i per descomptat que des de l'Ajuntament facilitarem al màxim que aquestes obres continuen i exigirem per descomptat que les administracions s'hi comprometin com ara s'han compromès.
L'alcalde va voler agrair les gestions efectuades per tots els grups polítics municipals, així com les formacions catalanes amb representació al Congrés. El desbloqueig del projecte va veure la llum al final del túnel fa 3 setmanes, quan el mateix alcalde, acompanyat de representants del consistori, es van reunir a Barcelona amb el secretari d'Estat de Planificació i Infraestructures, Víctor Morlán. L'alt càrrec de Foment els va assegurar l'existència d'una partida de 4 milions d'euros per reprendre les actuacions dins d'aquest exercici.
Serveis informatius de Mute.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va anunciar la il·luminació de la xarxa de fibra òptica a la ciutat per aquest proper dijous 10 de novembre, fet que ha de permetre iniciar a partir d'aquesta mateixa data la comercialització del servei entre empreses i particulars. Instal·lada en els últims mesos, la posada en marxa de la fibra òptica per part de l'empresa concessionària Xarxa Oberta de Catalunya s'anticipa 2 anys a la data prevista, d'acord amb la petició formulada en aquest sentit tant per l'Ajuntament com pel Govern de la Generalitat. Segons ha remarcat Bel, la posada en marxa del servei permetrà fer més competitives empreses i institucions. Tot i que el primer objectiu era connectar l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i el campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, finalment la fibra òptica s'il·luminarà en tota la seva estesa a la ciutat. La xarxa del municipi està connectada a la de la Generalitat, que discorre en paral·lel a l'autopista AP7. Amb l'obertura del servei de fibra òptica, Tortosa s'afegeix a municipis com Sant Cugat, Cardedeu, Masquefà, Mataró, la Pobla de Segur, Igualada, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Callús o Viladecans, que han apostat per desplegar la xarxa de la nova generació al seu municipi.
L'informatiu de Mute.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. 15a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre, a les 14es jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que Convergència i Unió d'Alcanar aconsegueix el compromís de la Diputació de Tarragona de finançar íntegrament el projecte de restauració de l'ermita del Remei. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquestes gestions efectuades pel grup municipal de Convergència i Unió al nostre ajuntament davant la Diputació de Tarragona de cara a aconseguir el finançament íntegre del projecte de restauració de l'ermita del Remei. Finalment, la Diputació de Tarragona es farà càrrec del cost total del projecte de restauració de l'ermita, primer pas per poder iniciar les obres i buscar finançament per part de les diferents administracions. El portaveu del grup municipal de Convergència al nostre ajuntament, Ivan Romeu, explicava que, evidentment, aquesta és una molt bona notícia per als interessos d'Alcanar. L'escoltem.
La Diputació, en temps rècord, quasi que podríem dir, això sí que els estem molt agraïts, en una setmana van agafar el compromís de mirar-se la problemàtica, de mirar opcions. I bé, el primer pas que nosaltres vam plantejar és que teníem que tindre un projecte per a saber què és el que passava en aquesta ermita sí que tenim unes dades, però en un projecte sí que ens dirà exactament el cost exacte de l'obra. I bé, este primer pas és el que la Diputació, ara sí que ja podem dir que s'ha compromès a fer l'execució del projecte. Ells pagaran el cost total del projecte. I a part d'això, una de les coses que també nosaltres volíem que es pogués fer és que el mateix, van fer la proposta que el mateix arquitecte Josep Lluís Ginovart, que és el que ha estat fent les estudis i tot, i coneix molt bé, pogués ser possible que fes ell el projecte. Tot i que la Diputació de Tarragona el que fa normalment és quan se fa càrrec dels projectes, executen els seus tècnics els projectes. Això seria un cas excepcional, que bé, ens han comentat que s'estaria la possibilitat de que fos el mateix arquitecte que ja venia fent els treballs i d'estudis des de fa temps, i en això crec que jo que la Junta de l'Ermita del Remei estira totalment d'acord a que pugui ser una persona de confiança.
Tal com en Romeu explicava, aquesta decisió, aquesta notícia que avui expliquem, el finançament a càrrec de la Diputació del projecte de restauració de l'ermita del Remei, és fruit de l'acord assolit, del compromís adquirit en una reunió celebrada el passat 28 d'octubre, una reunió entre el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, el vicepresident Albert Ballbé i el diputat convergent Álvaro Gisbert, a més de també ser-hi presents el nou mossèn de la parròquia d'Alcanar, Joan Alonso, i els regidors del grup municipal de Convergència al nostre ajuntament.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El carrer Major de Santa Bàrbara a debat. El greu deteriorament tant de la via com de l'ús que se'n fa és un greu problema que s'ha de solucionar, diu l'alcalde. Una de les possibles solucions seria limitar el pas de vehicles, solució que sembla no agradar al comerç de la zona. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Qualsevol veí del nostre municipi segurament que és conscient del deteriorament que en tots els sentits està sofrint la part central del carrer Major, convertit teòricament en una zona de vianants, però que a la pràctica i des de la seva remodelació anys enrere ha patit el pas constant de tot tipus de vehicles, l'abús indiscriminat dels estacionaments als espais destinats a voreres o el trencament tant de les rajoles del terra com de les faroles, bancs i pilons que delimitaven els espais de vianant i de trànsit. La situació ha arribat a un límit de caos tan lamentable que l'equip de govern a l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decidit posar-hi remei, segons explicava a la nostra emissora l'alcalde Jordi Boronat, perquè s'ha detectat que el problema és greu i així els hi ha fet notar també una bona part del veïnat.
Este és un tema que es porta des de la regidoria de governació, és un tema que m'ha obert. No haguéssim obert, i això sí que m'agradaria dir-ho, no haguéssim obert el tema del carrer Major si nosaltres no haguéssim detectat que hi ha un problema important i que ens han fet notar molta gent del poble. Per tant, des de la regidoria de governació, que és la regidoria competent en esta matèria, perquè en definitiva, si l'abordem, és el que deia al principi, és que hem detectat que hi ha un problema i d'això tots ne som conscients i és públic. Per tant, jo penso que no hem d'amagar el cap baix l'ala, és un tema que fa anys que se'n va parlant i ara és el moment que hem decidit des de l'Ajuntament pues abordar-lo.
Per mirar de trobar solucions per poder compartir de manera racional aquest espai comú per a la ciutadania planera, Boronat deia que ha començat a parlar amb el sector del comerç, especialment el que té els seus establiments a la zona, per mirar de planificar solucions que s'aplicarien a partir del 2012. L'alcalde Planer deia, però, que de moment l'equip de govern encara no ha pres cap decisió, ja que l'Ajuntament ha de pensar en global i que, tot i que s'ha de tenir en compte l'opinió dels comerciants, caldrà també escoltar a la resta de la població.
Que hi haurà gent que estarà contenta amb la resolució final, que no sabem quina serà, estem treballant en això, no? I a nosaltres ens toca pensar a vegades en global, no? Quin és el bé per a la major part de poble. És evident que s'ha de tindre en compte l'opinió dels comerciants, de tots els comerciants que hi donen al carrer Major. També hi ha que tindre en compte que hi ha comerciants que no donen al carrer Major i també poden dir la seua, i s'ha de tindre en compte també pues, l'opinió de la gent del poble que hi passeja, que hi circula i que veu com cada dia este carrer Major, que en el seu dia va costar molts de diners, pues, se va deteriorant pel mal ús que jo penso que se n'està fent avui en dia. Per tant, dit per l'alcalde de Santa Bàrbara, nosaltres no volem amargar la festa a ningú, se parlarà, se consensuarà, som els màxims interessats en que el comerç de Santa Bàrbara, sobretot el comerç que dona al carrer Major, seguís que viu, però el que no podem permetre és que la gent no pugui ni anar per les ni anar per la vorera tranquil·lament i que dia a dia veiéssim com el nostre carrer Major, sobretot el tram central, se degrada, no?
Tot i que, com deia l'alcalde, encara no hi ha una resolució presa en aquest sentit, entre altres possibilitats es barallaria per donar solució al problema la de convertir el tram en zona blava o la de limitar el trànsit a la zona central del carrer Major, cosa que, per lo que sembla, com hem escoltat, no ha agradat massa als comerciants perquè creuen que perjudicaria els seus interessos.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que comença la temporada de l'angula amb la davallada de captures per l'assecament dels arrossars. Lluïsa Bertomeu.
La passada setmana començava la temporada de pesca de l'angula i per segon any consecutiu els pescadors del marge esquerre experimentaran una davallada de captures per l'assecament dels arrossars que es du a terme per combatre la plaga del caragol maçana. Si no circula aigua pels desaigües que van a la badia del Fangar, no hi ha angules. I per això el Departament d'Agricultura ha ofert traslladar els 19 punts de pesca autoritzats al Fangar al riu. De tota manera, els pescadors asseguren que hi haurà una important reducció de captures, ja que els punts de pesca de la badia són més estables quan a volum de quilos. En aquest sentit, i tenint en compte la possibilitat que repeteixi l'any que ve l'assecament dels arrossars, els pescadors d'angula plantegen a l'administració que s'avanci la temporada de pesca un parell de mesos o bé allargar-la fins al mes d'abril, quan el cabal de l'Ebre acostuma a ser abundant. Sobre aquesta campanya de l'angula d'enguany en parla el patró major de la confraria de pescadors Sant Joan de Deltebre, José Luis Casanova.
Nosaltres el que és la bahia són els desaigües del Fangar, ho tenim molt malament, perquè bueno, el dia 15 hem d'assecar les terres, i llavors hem d'oferir l'os d'aigua i una aigua salada, i bueno, hem d'estar un mes en l'aigua salada. Llavors vol dir que pràcticament, si pesquem, serà molt poqueta cosa. L'any passat no vam pescar gens, i l'any els rumors és que també pescarem molt poqueta cosa. Perquè, a veure, si el dia 15 del mes que ve, de desembre, sequen els desaigües i les terres, que els seran plenes d'aigua salada, llavors amollen el mateix, doncs sí que es podrà pescar un parell de mesos. Però no sé, no s'aclareixen encara, no se sap segur si hi haurà golmeteig o no, pues en aigua salada no podrem pescar, que l'aigua salada no la clama l'anguileta. Allà dins, a primers de gener, se tanca l'aigua, només se pot pescar els bombes. Llavors, els que tenen els bussons allà als desaigües demanen el traslado i el porten aquí al riu, als puestos que hi haguen lliures, entens? Perquè encara el riu està sortejat i llavors aquella gent ha d'anar allí on ningú ho hagi volgut.
Els pescadors d'angula del Delta de l'Ebre van tancar la passada campanya amb un increment de captures al riu, però amb una davallada important als desguassos de la badia del Fangar. En total es van capturar uns 500 quilos d'angula. L'elevat preu del quilo compensa en part la davallada de captures, però el sector voldria recuperar el miler de quilos d'angula que es pescaven al Delta fa uns anys, tenint en compte que el Pla d'Angula de la Comissió Europea preveu que el 2015 un 60% de les captures es destinin a repoblació.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una greu malaltia a la sang que pateix una persona propera i que requereix un trasplantament de mèdula va impulsar una desena de joves de Móra la Nova a posar en marxa una campanya espontània que durant les últimes setmanes ha aconseguit més de 300 potencials donants. La iniciativa endegada en solidaritat amb les persones que es troben en la mateixa situació i necessiten un donant de mèdula ha desbordat les previsions dels responsables de l'Hospital de Móra d'Ebre, que van rebre una allau de peticions d'informació de possibles donants durant una jornada inicialment destinada exclusivament a la donació de sang. Òscar Ros, director de l'Hospital de Móra.
La resposta és autènticament espectacular i que ens va desbordar, el dissabte. Jo no hi era en l'hospital, però em consta perquè se'm va informar de que la situació, sort que tota la gent, la resposta va ser també impressionant.
La campanya espontània va començar fa poc menys d'un mes i ja s'han repartit més de 400 fulls informatius, penjada de cartells, xerrades informatives i informació als ajuntaments de la comarca i al veïnat. La infermera i membre de la campanya, Montse Rovira, va explicar que arran de l'èxit aconseguit, els membres responsables de la iniciativa estudien ampliar a les comarques més properes com són la Terra Alta i Priorat. Els organitzadors, de fet, han obert també un espai a les diferents xarxes socials per promoure la donació arreu del territori. El director del Banc de Sang i Teixits a Tarragona, Enric Contreras, que ahir dilluns a la tarda va fer una xerrada informativa al mateix hospital, va destacar la necessitat d'informar la ciutadania del significat i la senzillesa de ser donant de mèdula òssia. Prop de 50 persones van assistir a la jornada d'ahir dilluns a la tarda. Contreras recordava que anualment es produeixen prop de 2.000 trasplantaments i arreu del món hi ha prop de 12 milions de donants. L'Ajuntament de la Ràpita pretén que el Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó es converteixi en un aparador de les lletres ebrenques. Ho va dir el regidor rapitenc de Mitjans de Comunicació, Batiste Forcadell, en l'acte de presentació de la novel·la guanyadora de la 23a edició del Premi. La notícia ens l'amplia des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats.
La sala d'actes del Maset va acollir divendres la presentació de la publicació de l'obra guanyadora del 23è Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó que convoca l'Ajuntament de la Ràpita. Un premi dotat amb 2.000 euros i basat en la publicació del llibre que per segon any ha anat a càrrec de l'editorial Cosetània. El llibre premiat és una novel·la de la vilanovina Mercè Foradada que es titula Bruixes i que narra dues històries paral·leles, la d'una remillera de Viladrau al segle XVII en plena cacera de bruixes i la d'una prestigiosa advocadessa de la Barcelona de finals del segle XX. Acompanyant a l'autora de l'obra van estar divendres la regidora de Cultura Elisabet Castellà i el regidor de Mitjans de Comunicació Batiste Forcadell, el qual va recordar els orígens del certamen i va destacar la voluntat de potenciar el premi com un aparador de les lletres ebrenques.
El Sebastià Juan Arbó fa 23 edicions i me recordo molt bé perquè en 18 vaig entrar al Consell de Redacció de Revista Ràpida i quan convocàvem el premi sempre estàvem nerviosos. Algun treu algun treball? I al final sí, gent participava. Quan vam muntar el premi tenien dos objectius. Un era, clar, estem parlant de l'any 87, el català encara no estava normalitzat com ara, i el que volíem era promocionar la cultura catalana, els escriptors de les Terres de l'Ebre, i crec que vam aconseguir-ho. Mira que vam aconseguir-ho que avui en dia el premi s'ha emportat una persona de Vilanova, la Geltrú, que vol dir que la criatura s'ha fet gran, però a més ha expandit el seu objectiu principal. L'altre objectiu era recordar a Sebastià Juan Arbó, l'escriptor per excel·lència de les Terres de l'Ebre. Bueno, això eren els dos objectius quan se va crear el Premi Sebastià Juan Arbó, que jo crec que s'han consolidat i esperem que no s'acabi aquí, que hi hagi més escriptors, que surti una nova generació i que les lletres rapitenc i les lletres de les Terres de l'Ebre continuïn avant.
La novel·la Bruixes també va ser presentada aquest passat dissabte al municipi de Viladrau, escenari d'una part del relat.
Serveis informatius de Mute.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens parla avui de la demostració de rescat caní al mar. Aquest dissabte i diumenge a les 10 del matí i a la platja de l'Alguer de l'Ametlla de Mar tindrà lloc una demostració de rescat caní al mar organitzada pel Club Caní La Cala. Olga Tomàs.
Diuen que els gossos són els millors amics de l'home i aquest cap de setmana a la platja de l'Alguer de l'Ametlla de Mar ho demostraran. I és que aquesta platja del nucli urbà de la Cala serà l'escenari d'una demostració de rescat al mar que tindrà lloc dissabte i diumenge a les 10 del matí, organitzat pel Club Caní La Cala. Dissabte es destinarà a l'exhibició i el diumenge serà el torn de la vessant més didàctica on els interessats podran rebre una classe bàsica d'ensinistrament caní en aquest tipus de tasques. Aquesta demostració comptarà amb la participació del grup de rescat Mare Nostrum i la col·laboració del Club Espanyol del Terranova. A més, té el suport del Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar i l'Àrea Municipal d'Esports. Escoltem Àngel Martí, vicepresident del Club Caní La Cala.
Que serà una exhibició molt bonica. Hem tingut oportunitat de veure-ho en vídeos que ens han enviat, que han fet a altres llocs. Aquest any no s'havia fet a cap lloc de Catalunya encara. I per tant la Cala serà un lloc privilegiat perquè la gent pugui disfrutar d'això, veure com estos gossos són capaços d'arrastrar embarcacions carregades de gent que se'ls ha quedat el motor en pana, de traure gent ofegada de l'aigua, és a dir, tota una sèrie de qüestions, de fer totes les maniobres sense molestar en absolut a ningú de la gent que pugui haver en una platja estirada prenent el sol i tal, i jo crec que és bastant interessant de veure.
D'altra banda, el Club Caní La Cala, que compta amb 50 socis, ja està preparant altres accions, com una nova demostració canina per les festes de la Candelera, les proves de rastreig al febrer i un programa terapèutic per a infants en col·laboració amb els centres educatius del municipi.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.